inversions mentre compleixin un seguit de criteris de sostenibilitat, com és el cas de les Balears.
Són les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
Tentol.
Heu de saber que Laura Badell ha guanyat el nou concurs d'oratòria jurídica organitzat per Boades Legal i la Facultat de Dret de la Universitat de les Illes Balears.
Tentol, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho feim en Iker Hernández, que ens acompanya aquí al control tècnic. Avui les 3 hores, Iker, complet, programa complet. Si fins ara hem xerrat en Raquel Agüeros i també hem passat l'actualitat pels sedars de l'equip de Tentol, ara mos toca parlar amb dos estudiants de la Facultat de Dret de la Universitat de les Illes Balears i guanyadors del concurs d'oratòria jurídica, na Laura Badell i na Adrián Ebulabate.
Parlar només pel fet de parlar, enraonar, fer plans que saps que el vent s'endurà.
La sala de vistes de la Facultat de Dret de la UIB va acollir la final del nou concurs d'oratòria jurídica Boades Legal, que organitza també la Facultat de Dret de la UIB, una iniciativa que posa a prova molt més que els coneixements jurídics dels estudiants. Els dos finalistes varen ser na Laura Badell i na Adrián Ebulabate, estudiants del grau de dret que han defensat posicions oposades sobre un tema especialment sensible, la legalització extraordinària d'immobles en sòl rústic. Badell es va proclamar la millor oradora jurídica de la UIB, mentre que Ebulabate va ser reconegut amb el Premi Especial Dret UIB, atorgat pels estudiants. I avui els tenim aquí per analitzar en profunditat no només el concurs, sinó també com es construeix un discurs jurídic, com es gestionen els nervis i percebre per què l'oratòria continua sent una eina clau dins el món del dret.
En profunditat.
Aquí als estudis d'Ivetra Ràdio ha vengut ara en Adrián, estan pendent que arribin a Laura. Adrián, com estàs? Benvingut.
Muy bien, muchas gracias.
Gràcies a tu, estudiant de dret de la universitat.
Sí.
Quin curs fas?
Segundo de
Segon?
Carrera. Sí. Uh-huh.
Coneixies aquest concurs d'oratòria?
No, justamente este año vi que publicaron por el Aula Digital que había un concurso que lo patrocinaba el despacho Bodas Legal y dije, bueno, pues me animo. I ahí estoy.
I aquí estàs perquè, sí, com d'en Xisco, has guanyat el premi Espera Especial de, que t'han votat els teus companys.
Sí, el mejor vídeo.
Millor vídeo?
Sí.
Perquè,
bueno,
perquè...
el más votado. Más que el mejor vídeo. Para mí sí el mejor vídeo, pero
que sí,
el más votado.
Per quin tema?
Mi vídeo fue una simulación de un juicio de la inteligencia artificial. Sí.
Per tant?
Y tuve que yo tuve que hacer una defensa. Defender a una inteligencia artificial.
Wow.
Eso trató.
Clar, perquè seguir elles és futur. Sí. Adrián, volies que no han de començar també a tenir nocions legals perquè aquest tipus de litigis arribaran a un moment determinat.
Sí.
I què és allò que et va interessar d'aquest concurs d'oratòria? Per què vas dir, m'hi presentaré? No sé si tu ja des de petit t'agradava discutir, t'agradava xerrar a casa i dir protesto. I a partir d'aquí ja anar avançant en el que seria el món de l'oratòria.
No, bueno, básicamente yo vi esta oportunidad y yo siempre estoy intentando mejorar mi comunicación, mi oratoria, y pues lo vi como una oportunidad para poder potenciar esta habilidad. Y por esa misma razón pues decidí lanzarme y aquí estoy, como bastante bien.
Clara Margarida deia que vas guanyar el Premi dels Estudiants amb aquest vídeo. Fa una il·lusió especial aquest reconeixement, ja que han estat els teus companys que t'han votat.
Sí, la verdad que bastante agradecido por los compañeros que me han votado. La verdad que estoy muy contento porque el vídeo me llevó bastante tiempo. Estuve creo que toda la mañana haciendo el vídeo, entre editarlo y tal. Me llevó bastante tiempo y creo que se me ha compensado de manera correcta.
Uh-huh. Ara acaba d'arribar als estudis d'Ivetra Ràdio, a Laura Vedell. Laura, benvinguda.
Hola, bones.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Moltes gràcies per ser aquí. Flamant guanyadora d'aquest concurs d'oratòria. Com ho dus en això?
Bé, la veritat és que estic molt contenta, va ser molta feina. És veritat, l'any passat ja hi vaig participar, vaig quedar segona, i bé, res, enguany ho he pogut aconseguir.
Que bé. Quin curs fas? Estudies dret també a la Universitat de les Illes Balears?
Sí, estic fent ara mateix dret, només me queda un any, i res, estic molt contenta amb els estudis que estic fent, la veritat.
Mm-hmm. Li demanàvem a Adrián per què se va animar a presentar-se en aquest concurs d'oratòria, tu ja eres segon any que hi vas, com ara mos comentaves, que és allò que t'agrada precisament d'aquesta disciplina.
La veritat és que, bé, jo faig debat, estic a l'Associació de Debat Balear, i la veritat és que és un món que, bé, m'ha apassionat des del primer moment en el que vaig entrar, i la veritat és que aquest concurs està molt orientat a el que és l'oratòria i també el debat. I la veritat és que el debat és una possibilitat de poder fomentar el pensament crític sobre qualsevol punt de vista, ja que t'obliga a veure les dues cares, se favor i se en contra de qualsevol tema, i la veritat és que és un tema que m'apareix molt interessant.
Sí, perquè tots els vareu participar en aquest concurs d'oratòria, però no vareu fer de tertulians de televisió, que de vegades ven gent que se tira els trastos per cap. Vosaltres vareu d'argumentar, teníeu un temps estipulat, un ton de paraula, i sobretot allò que volíeu posar de manifest era que se podia discutir d'una manera com a més pacífica, encara que discutir i pau de vegades no solen anar a la mateixa frase, però sí que se podien confrontar idees sense poder arribar a cert tipus d'agressivitat verbal. Qui vulgui dels dos?
Sí, bueno, básicamente el concurso trataba, el formato estaba hecho de una forma un poquito sencilla. Básicamente cada uno tenía 3 minutos para fundamentar en base a si le había tocado la posición a favor o en contra. Y luego teníamos cada uno 1 minuto de réplica para poder contraargumentar lo que había dicho el contrincante.
I vos va tocar un tema...
Bastante complejo. A mi parecer, bastante complejo.
Sí, no, Laura?
Sí, bé, és un tema complex, però és que gràcies a aquestes oportunitats que ara, per exemple, mos va donar Boades, mos va haver d'obligar a aprendre sobre aquest tema, que en vera mos pega molt més a prop de tot el que mos pensam.
Explicam el tema.
Era la legalització extraordinària d'immobles en sòl rústic.
Sí.
Clar, no és precisament... parlar de la Revolució Francesa. És tot un altre món, això.
Sí.
Vareu d'estudiar molt? Vareu d'agafar lleis, repassar jurisprudència? Perquè, clar, anava per sorteig. Vos podíeu tocar a favor o en contra. Havíeu de poder defensar les dues opcions.
Bé, precisament, vàrem haver de fer un estudi per contextualitzar aquesta pregunta, i després, bé, això que mateix acabau de dir, preparar-nos tant a favor com a en contra, i és algo un poc complicat perquè també has de pensar en les rèpliques que te pot fer el contrari. Mm-hmm. i preparar-te.
Clar, i tu què te va tocar, Laura?
En el meu cas va ser a favor.
A favor de la legalització extraordinària d'immobles en sòl rústic.
Sí.
I quins arguments vas utilitzar?
Bueno, jo vaig anar un poc més per el que suposava no emprar aquesta legalització, i que precisament l'objectiu de la llei era aquesta protecció del territori, de manera que amb la legalització ho anàvem a aconseguir, en canvi, amb aquesta disciplina urbanística, que era la figura en contra de la pregunta, el que vaig al·legar era que hi hauria una desprotecció del territori encara molt més gran.
I l'Adrián, com ho va defensar?
Sí, bueno, yo mi defensa fue basada en la inconstitucionalidad.
Es decir, tú te vas a tocar en contra.
Sí, a mí en contra de la legalización extraordinaria y a favor de la disciplina urbanística. Es decir, y básicamente, pues, mis fundamentos se basaron en la inconstitucionalidad, la ilegalización, todo aquello que está en contra de la Constitución, pues fue en base a eso.
Clar, i és fàcil defensar una idea en la qual no creus? O això vos forma com a advocats? Perquè vos tocarà defensar, pot ser, un culpable, que és allò que passa sempre a les pel·lícules d'advocats. Seràs capaç de defensar un assassí? Però tothom mereix una defensa.
Claro, yo creo que no es fácil.
¿Te mereix o té dret una defensa?
Yo creo que es un poquito complicado, pero bueno, al final en derecho nos tenemos que alejar de lo que es lo moral y basarnos en lo jurídico. Así que no queda otra que garantizar ese derecho de defensa que tiene en este caso el acusado.
I en el teu cas, Laura, tu què en penses? Series capaç de defensar una cosa en la que no creus?
Precisament en el cas, bé, la nostra feina o futura feina, que és la de l'advocacia, amb això ens basam en que no existeix una veritat absoluta i que la nostra veritat és de lo que defensam. És a dir, una vegada te donen una postura, ara, per exemple, quan ens varen dir tu a favor, tu en contra, tu t'has d'oblidar completament de lo que pensaves de l'altra figura i anar mort amb el que penses, encara que no sigui cert a criteri teu, però és que això no té rellevància.
I en una final així, què pesa més? El coneixement jurídic, allò que vau poder estudiar i allò que vau poder repassar, o la manera de comunicar-ho, Adrián?
Jo considero que la manera de comunicació, ¿no? Yo creo que tiene cierta relevancia la comunicación no verbal, la forma de convencer a los jurados. Yo creo que tiene más importancia eso que los fundamentos jurídicos.
¿Tú estàs d'acord, Laura, que allò que contes o com ho contes és més important de vegades que el fonament que pugui tenir?
A mi m'és cert que no pots convèncer ningú de res si no tens una bona base d'informació, i és que quan tu tens una bona base d'informació tu sembles més segur. Lo important i lo fundamental és la confiança. Com t'expresses, com ho mostres, però és que aquesta confiança tampoc la tindràs si no has fet abans un bon estudi.
Heu sintonitzat Iveta Ràdio, això no és el canal Legalitas, sinó que és Iveta Ràdio, el programa Tentol, i ara mateix som en conversa amb la Laura Vedell i n'Adrián Ebulabaté, que són els dos estudiants que varen quedar guanyador i finalista d'aquest nou concurs d'oratòria jurídica organitzat pel despatx Boades i per la Facultat de Dret de la UIB. I volia demanar-vos, ara Laura, començaré per tu, si tenies clar des de petita que volies ser advocada. No sé si tu vas veure un capítol de Ley y Orden o de La Ley de los Ángeles, que són sèries antiquíssimes que no deu saber ni qui són, o qualque sèrie d'advocats, Ali McBeal, un moment determinat, i vas dir, aquesta és la feina que jo vull quan sigui gran.
És vera que no era el primer que vaig pensar. M'agradava molt la medicina, però per coses de la vida vaig acabar descobrint i analitzant un poc més el món del dret, i me vaig acabar decantant, i crec que la millor decisió que he pogut prendre mai.
Perquè deus tenir molt bona memòria, supòs.
Bueno, cada vegada ho intento millorar més, però és vera que molta gent diu que dret és memòria, que en gran part és cert, però és vera que hi ha també un gran procés d'anàlisi i d'enteniment, és a dir, si tu no entens la llei que has d'explicar, no podràs memoritzar res.
I en el cas d'en Adrián, tu de petit ja tenies clar que volies ser missè, o és una cosa que va arribar amb els anys, no sé si mirant qualque pel·lícula, o perquè qualcú del teu voltant era advocat i vas dir, escolta, a mi aquesta feina m'encanta.
No, yo la verdad que decidí estudiar esta carrera en segundo bachillerato, no tenía ni idea qué hacer, y bueno, en base a mis características como persona y como estudiante, yo de números no sé nada, o sea, soy inútil en números, y me decanté por las letras, y bueno, consideraba que derecho era la mejor opción, a mi parecer, y por eso escogí la carrera.
I en el vostre grup d'amics, que no siguin de la facultat de dret, també utilitzeu els fonaments de dret per imposar la vostra opinió, per exemple? Si s'ha de repartir un compte i no esteu d'acord en que hi hagi una propina de 3 euros i penseu que ha de ser de 4, fonamentau allà com a futurs advocats o no?
Sí, yo muchas veces utilizo la presunción de inocencia cuando culpan a alguno de mis amigos, pero bueno, no me toman mucho en serio, así que...
Perquè ser advocat, ja és, per vosaltres, ja és una manera d'enfrontar-se a la vida. ara que ja teniu... Perquè jo vos escolt xerrar i ja xerrau com es missers. A mi m'ha al·lucinat que gent tan jove tingui aquest domini de cert tipus de llenguatge i sobretot a l'hora d'argumentar que ho fasseu tan bé. No sé si també ja teniu aquesta actitud d'advocat quan anau pel món. Si tu no ets super... Laura, tu ets capaç de parar d'allà i dir, escolta, no m'agradaria haver de recórrer davant un jutge.
És vera que una vegada vaig començar a estudiar dret i m'he enfonsat més en sa carrera, sí que veig el món, cada situació, d'una manera distinta, diferent. És vera que tampoc ho aplic cada dia, però que cosa que se podria fer, però sí que més que expressar i dir res, sí que jo mateixa, dins el meu cap, sí que veig les coses diferents.
Heu vist la pel·lícula Una rubia muy legal? Ho dic perquè és la meva pel·lícula preferida del món, en Nell Woods, que és una lota de Beverly Hills, que un determinat moment trenquen la seva parella perquè ell vol ser missè i ell ho deixa tot per anar-se'n a fer, per amor. I hi ha un moment que diu, jo utilitzo molt el llenguatge legal, en la meva vida diu, protesto. A mi aquesta escena és que m'encanta. A la facultat posen Una rubia muy legal com a exemple de pel·lícula legal o no?
No, yo nunca he escuchado esta película.
Ja me diràs. Adrián, avui deures. No són de posar-ne, però arribar a casa cerca Una rubia muy legal, de Reese Witherspoon, és una comèdia meravellosa. Jo que me pensava que tots la teníeu com a heroïna. Veig que també deu ser una cosa molt generacional meva.
Laura, tu tampoc?
La veritat, me l'han recomanada, però sí? no l'he vista.
I tu, Laura, també va fer un vídeo, perquè mos explicava en Adrián que sí. Una part d'aquest concurs d'oratòries va de fer un vídeo.
Sí.
Uh-huh. De què anava el teu?
El meu va tractar sobre la presumpció d'innocència, de com aquesta presumpció d'innocència avui en dia s'ha trencat un poc a causa de que tothom opina fora saber. Wow. I res, vaig enfocar un poc per allà, que crec que és un tema de bastanta actualitat i que a la gent li pot agradar.
Molta. Clar, perquè ara moltes vegades això que se fa a xarxes, aquestes cancel·lacions, sí. Moltes vegades gratuïtes de persones, que això, clar, davant l'opinió pública, no sé si té pet, si no en té, si és perillós, si no ho és.
Bé, efectivament, les xarxes ara són un mitjà que tothom pot emprar i molta gent fa un molt mal ús d'ell. De manera que a la mínima cara que surt una notícia de qualcú o qualcú ha sortit denunciat per X tema, el que sigui, ja se crea una... Lo que és, bé, el títol del meu vídeo era el judici social. Se crea un judici social que corromp un dels drets fonamentals de qualsevol persona, que és el dret de la presumpció d'innocència. Mm-hmm. És a dir, que ja en el primer moment que se sent alguna cosa de qualcú, ja tothom o el culpabilitza o l'absolt, que també està dins un dels problemes, absoldre qualcú fora informació. Mm-hmm.
M'interessa aquest tema. Mm-hmm. Jo, com a usuari individual, com a persona que circula pel món, estic obligat a donar presumpció d'innocència a qualsevol persona en què m'atopi, o la presumpció d'innocència l'ha de tenir jutge i l'ha de tenir el jurat, que s'encarregarà de jutjar precisament el cas en el qual aquesta persona estigui involucrat. Ho dic perquè de vegades a nosaltres mos toca, tu deies, fent judicis mediàtics, és inevitable. Hi ha casos que dius, jo al·lucino com han pogut sortir de la presó o com no ens han pogut condemnar. Jo no en tenia idea de dret, jo vaig fer filologia en el seu moment. No, tot el que sé de dret ho vaig aprendre a les pel·lícules o les sèries. Per tant, no en tenc ni idea. Però jo com a individu estic obligat a donar presumpció d'innocència a tothom que m'ho topi pel carrer.
No estem obligats, evidentment, però sí que és una manera de mantenir un ordre a la societat. És a dir, jo com a individu puc pensar el que sigui, però quan un gran col·lectiu de persones fan un judici, bé, tenen un judici social sobre algú en base a unes declaracions que no sabem si són certes, que siguin un parell de persones, és igual, però quan ja afecten a la vida d'aquella persona, a la perspectiva que tenen els altres sobre aquella persona ja s'està afectant. I és vera que és algo incontrolable, però sí que és un principi que hauríem de tots tenir en ment.
Allò que se diu la pena d'estar a diari, no? Haver de sortir a les notícies, sí. O a portades o en quin diaris, on tothom pren partit sense tenir fonament de dret, perquè no sabem exactament allò que ha passat. Vosaltres, com a estudiants de dret, Adrià, aneu més alerta en les xarxes quan llegiu una notícia o vos sorprèn tant que certes condutes no se condemnin. Supos que per tenir ja aquest fonament teòric enteneu perquè un jutge ha pogut prendre una decisió a una altra, que jo, com a persona que no en sé, de vegades m'acosta d'entendre.
Sí, bueno, nosotros cuando vemos este tipo de noticias en redes sociales, la verdad que yo al menos lo miro y lo analizo de forma cautelar, porque a día de hoy tenemos muchos gurús, como así se dice, en redes sociales.
Som molt fan. Quant d'any tens, Adrián?
20 anys.
Que un jove de 20 anys ja analitza de forma cautelar. Ho trobo meravellós. És a dir, com s'ha de fer tot, com cautela. Sí. Clar, i mirau notícies i m'imagino que com a joves, sí, que forma part d'aquest món, també deveu flipar una mica.
Claro. Muchísimo, pero bueno, al final a día de hoy pasan muchas cosas y nosotros no lo podemos controlar, pero sí que podemos controlar cómo nos informamos y qué fuentes estamos mirando cada día.
I quines poder... són aquestes, sí, fonts on vos informeu, els joves que estudieu dret? Tot me pot contestar, Laura.
Bueno, en el meu cas no tinc una font fiable
100%,
però sí que és cert que crec que és recomanable poder mirar quantes més possible per veure diferents perspectives d'una mateixa notícia.
És a dir, consultar diferents diaris, per exemple. Sí. També llegiu resolucions judicials?
Sí, hi ha moltíssimes sentències. Sí.
Això, sentències, sí.
Com a cosa quotidiana, no?
No. Més per feina o per...
Sí, sí. Per... o per curiositat, o d'algun tema, sí, però no de sovint. Vinga, vaig a veure una sentència.
Clar,
sí.
Si ho menges no toca, jurisprudència. Els diumenges són per descansar una micona. Ja teniu clara l'especialitat que triareu o encara és massa prest per saber-ho?
En mi caso me llama mucho la rama mercantil, pero de momento no tengo nada definido.
I per rama mercantil seria... mercantil seria si tenim qualsevol problema per reclamar quantitats, etc. Aniria per aquí la cosa.
Sí, tot el tema de derecho de empresas y derecho concursal, asesoramiento legal a empresas, pues es lo que más me llama la atención.
Mm-hmm. Tens que has d'anar a Laura.
A mi m'ha cridat molta atenció el dret penal i l'abogacia de l'Estat com a oposició.
Uau. Això... s'hi han de ferrar fort aquí, oh.
Sí, sí, m'ho han dit, però bueno, veurem com va tot.
T'agradaria, clar que sí. Clar, és una carrera que se pot arribar molt en fora, no, dret? Sí. Té moltes sortides professionals. Mm-hmm. Això també supos que vos anima a l'hora d'estudiar-la.
Claro.
Mm-hmm. Teniu clar ja cap on voleu enfocar la vostra vida laboral? Seran els drets? Serà, no sé si és investigació, que també des del dret se pot investigar? O teniu clar que voleu exercir? Estàveu esperant acabar, fes màster de l'advocacia i a partir d'aquí ja,
sí,
començar a guanyar-se les sopes.
Sí, jo crec que el que haré serà, quan acabi la carrera, fer el màster d'advocacia i a partir d'ahí ja veremos.
No, me quedaré en el teu telèfon, Adrià, per si tinc qualsevol problema amb una quantitat, i si tinc qualsevol problema penal, ja aniré cercant a Laura. Per vosaltres, què és el més difícil de parlar en públic? Ho dic perquè jo me'n record quan era jove, que m'ho tocava sortir a pissarra, quan jo feia... clar, jo som de BUP i COU, quan jo feia tercer de BUP, que a vegades m'ho tocava explicar segons quin temes, i a mi això m'agradava zero, i fins i tot a la carrera m'acostava un munt. Després ja m'he dedicat a això, ja hem perdut una mica sa por. Però què és allò que vos costa més de parlar en públic? Per exemple, Laura, començaré per tu.
Bé, evidentment diria els nervis. Saps? Jo a vegades duc una idea molt ben pensada en el cap i després... els nervis me poden i m'acabo quedant amb el cap en blanc. Diria que poder controlar i simular, és a dir, encara que no tingui confiança en aquell moment en jo mateixa, pues simular-ho, això és el més difícil.
Allò de fake it to make it, no? És a dir,
sí,
inventar-s'ho fins que arribi el moment que sigui cert. I en el teu cas, Adrián, que és allò que t'acosta més.
Jo crec que juguen dos factors, són els nervis i luego el juicio ajeno, ¿no? El que van a decir de ti, si lo haces bien, si lo haces mal. Però bueno, al final, yo al menos lo que hago es controlar únicamente cómo puedo hacer mejor mi exposición o mi charla, y a partir d'ahí que sea lo mejor posible.
Sí, però entre companys també hi ha aquesta cosa, sí, de crítica...
constructiva.
Sí, constructiva, però també un pot de... com de respecte, no?
Claro. O sea, hay compañeros que te ayudan bastante cuando tú estás exponiendo algo, te miran, te asienten, y eso pues genera esa confianza y de una forma te están diciendo, lo estás haciendo bien, sigue así. Yo se agradece bastante.
Qué bien. Sí, porque la oratoria es una cosa básica per la vostra carrera, ¿no?
Sí.
Per això se treballa i se fan aquest tipus de concursos, no, Laura?
Sí, precisament, perquè Bé, el que hem mencionat abans no només és el que dius, sinó com ho dius, perquè de dir-ho d'una manera o l'altra tampoc fer gonya fins i tot un judici. Per això sí, és important saber com expressar-nos bé, tant físicament com moralment.
I ara ja una frivolitat, ja sabeu que fareu un sopremi? No sé si volen demanar ja a qualcú que el convideu a sopar. Volen sortir més amics que no esperàveu, ara que saben que heu tingut un petit premi en metàl·lic. Com ha anat la cosa?
Bé, en el meu cas, jo prefereixo estalviar-ho.
Molt bé.
Sí. Per si de cas me sortigués el que sigui, però sí, estalviar.
Per tant, zero sopars, ens queda anar a Laura, Adrián, en el teu cas, qualcú t'ha dit, ei, Adrián, estira't, i podem anar, jo què sé, encara que sigui una hamburgueseta.
Sí, mucha gente me ha dicho que les invita a cenar, otros me han dicho irnos a unas cañas al bar y tal. Pero bueno, de momento creo que lo voy a ahorrar. Cuando ya me llegue el dinero, quizás ya...
És que sou joves, no només preparats, sinó molt, molt responsables. Queda un minutet abans de que toquin ensenyar els horaris i volia demanar-vos què li diríeu o quin consell donaríeu a un estudiant que tingui pànic a parlar en públic. De què vol, tots sou dos professionals premiats precisament per això. Laura, començarem per tu, com a guanyadora d'aquest nou concurs d'oratòria jurídica.
Bé, primer de tot, que s'ho prepari molt i que no passa res. És a dir, passi el que passi, hi haurà més oportunitats, ho haureu fet bé, i que de veres lo important, encara que apareixi una frase d'aquestes que tothom diu, però lo més important és intentar-ho. I després ja que passi.
Ja, Adrián, tu què et diries a els joves que ara estiguin escoltant aquest programa? Bé, joves i no tan joves, gent que hagi de parlar en públic en general, perquè perdin la por a fer-ho.
Yo sigo un poquito en la misma línea de lo que ha comentado mi compañera. En especial les diria que lo hiciesen, que se atreviesen y que cuanto antes fallen mejor. Y que vayan practicando constantemente en casa y que fallen y que se expongan, porque yo creo que es la única manera de mejorar. Exponerse, fallar, fallar y fallar hasta que te salga mejor que ayer.
Tú te pones delante del mirall a practicar.
Sí, sí, muchas veces, sí. También me grabo a veces, pero sí.
Sí, Laura, tu també ho fas.
Bueno, justament l'altre dia a vegades mos varen recomanar el truc aquest de gravar-mos, que mai l'havia escoltat i el provaré més endavant, però sí, me veig en el mirall o crida alguna amiga i li cont
ara
tot el que ve
ara
dir.
Vols sobre jurisprudència, sobre assassinats de Mallorca i de no passis pena, vin avui cap vespre. Faré uns sandwichets i te contaré quatre coses. I doncs, aquest és talent del futur, i si tenim qualque problema legal, Margalida, sí, ja saben que tenim en Adrián Ebulabate i en Laura Vedell, que són futurs advocats, i ja joves estudiants premiats en aquest concurs d'oratòria jurídica.
Enhorabona a tots dos.
Gràcies.
I moltes gràcies per venir, per explicar-nos la vostra experiència i també el vostre pas per aquest concurs, i que vagi molt bé. Sou pas cara ja a final de curs... Queda molt? Vos queda molt?
No.
Tres setmanes, aproximadament.
Tres setmanes, i de sí.
Estudiava bueno. Molt. Ara m'ho venen tots els exàmens.
Això t'anava a dir. Ara sí. Teniu exàmens, no? Ànims, sí, no?
Moltes gràcies.
Gràcies.
Amb allò que vos queda de curs, i moltes gràcies per haver vengut. Hem de fer una pausa i tornem tot d'una.
Lletres Radios, informació. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio, serveis informatius.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. Quina paraula creus que s'està perdent?
L'altre dia, quan traia escà, un home me va agafar xiulant, no? Jo estava xiulant pel carrer, no me donava compte, però tenia el meu món particular i personal i estava xiulant. I va dir, mira la que xalesta, xalesta. No trobeu que és una paraula fantàstica?
Gastronomia arxiana amb la senyoreta Brioche.
I això vol dir que hem de parlar de menjua amb la senyoreta Brioche.
Com estàs?
Benvinguda.
Molt bé, molt bé. I vosaltres?
Molt bé. Avui un matrimoni... No, matrimoni no. Que, com ja has dit?
Duodinàmico.
Duodinàmico. Posa'm un pot de música, Iker. Vinga. Sí, un duo ben dinàmic.
Has vist?
M'encanta.
És que, mira, avui el programa li he titulat Una sardina de 15 anys. I és que avui parlarem de peix blau i d'adolescència dins la cuina. O a taula. Que crec que és un maridatge inventat molt tardià, però almenys si li trobem...
Però a vegades complicat.
Mirau, ara ve aquesta frase, aquesta dita que diuen els mesos amb berra... que són... perdoneu, els mesos sense R, que són els mesos de maig, juliol, juny, juliol, agost, són els millors pel peix blau, però els pitjors pel marisc. Això ho sabeu, no? És a dir, hi ha una dita que diu els mesos sense R no són bons pel marisc. D'acord? Uh-huh. Per què?
Per què?
Pues, ho he investigat, ho he hagut d'investigar perquè dic, mem, què passa? No? Diu,
perquè tu, a part d'herziana, ets empírica.
Bueno, necessit saber d'on ve sa cosa, sa afirmació, no? I resulta que, independentment de que hi hagi espècies que estan en reproducció i que no siguin el millor moment, és un tema de refrigeració. Perquè antigament, quan a lo millor no hi havia tots aquests mitjans de refrigeració, furgonetes i gels i de més amb tanta facilitat, són tan peribles que potser un trajecte, un viatge o un desplaçament amb temperatures altes no ho suportaven. I clar, eren com els moments de risc, no? Fa tanta calor que eren els moments de risc. Però jo he volgut afirmar que sí que és un molt bon moment per menjar peix blau. De fet, d'aquí una setmana m'apens, o que cada setmana és la fira de la sardina,
sí,
no?, que fan aquí.
Exacte, sí. Parlarem la setmana que ve.
Parlareu la
setmana... Perquè aquest de setmana palma.
D'acord. I, a més, diuen, se diu que s'ha d'aprofitar, aconsellen aprofitar aquests mesos d'estiu per gaudir del peix blau, no? Mm. I entre ells hi ha motius com que és molt saludable, però ric en omega 3.
Mm-hmm. I... que són peixos petits, tenen poc mercuri...
coses d'aquestes que tenen un greix molt saludable, no? Que dins el cos fan uns efectes molt positius i de més. I per sa butxaca també, de vegades, també està molt, molt equilibrat. La qüestió és que dins una...
Ara, s'ha de menjar.
S'ha de menjar, sí. Posava...
s'ha de sempre menjar.
Les raons perquè recomanen això, a part de l'omega 3, és que millor sabor i qualitat. És a dir, durant aquests mesos d'estiu la temperatura de l'aigua és tan alta... que fa que el peix blau s'acumuli més greix, millorant la seva textura i sabor. O, per exemple, també és la seva temporada de pesca, és l'època de la màxima abundància per l'espècie, com la sardina, el seitó, que són les anxous, el verat o el sorell. Uh-huh. I també, així anomenat peix blau, com les sardines i els seitons en particular, estan molt bons en aquesta època. I veiem, per exemple, en el sur, que fan aquestes sardinades a la platja, que les amb un espató, amb un tros de fusta o de ferro, les claven i posen a, com qui fan els argentins el asado, però sardinado, podríem dir. Eh? Bé, jo això ho he volgut comparar, és a dir, els mesos sense R, jo ho vull comparar amb els anys amb Z.
Què vol dir això?
11, 12, 13, 14, 15 i 16 tenen Z i són els millors anys de l'adolescència. I tenen, que tenen la millor seua qualitat. Eh? Durant aquests anys la temperatura de l'aigua és més alta, cosa que fa que els adolescents facin millorar el seu sabor i textura. I aquí cadascú que interpreti aquesta afirmació com vulgui. Després, que és una bona temporada de pesca. En l'època de l'adolescència hi ha una màxima abundància d'espècies i un estima com vulguis, suai, suai.
Exacte.
I el peix blau, vestit de blau, que tots són modes, està molt bé, sobretot en època d'estiu, dins l'adolescència, perquè hi diu la mà... El blau és un color. Sí, llavors, dins aquesta... Zetada, amb aquesta Z en majúscules que és l'adolescència, és una muntanya russa com a pares o tutors o el que vulguem dir monitors, monitores, acompanyar l'adolescència.
Sí, persones en aquestes edats.
Clar, i és vera que dins aquestes edats ja comences a voler que aquesta persona s'independitzi mínimament, no? I sobretot que arribes un pam més tard o te'n vas un pam més per ja sigui s'hora de dinar o s'hora de sopar. I has de confiar. Has de confiar que aquesta persona amb Z deixarà la cuina bé o malament, però que la supervivència la posarà en pràctica. Jo he demanat avui a taula de Nicaragua, perquè saps que els dimecres sempre soy nicaragüense, a les meves nebodes, que quin ha estat el primer plat que elles han cuinat. Ous remenats en tomàtiga.
Ah, sí?
Han coincidit totes dues. El meu germà, que ja va pegar un bot molt gran, molt gran, molt gran. Mon pare va passar de ses amanides en el ravioli de pot, sa novel cosín de peix en el forn. I na Miquela, merenga. Lo primer que va fer va ser pujar... Sí, va ser pujar ous.
Na Miquela sempre tan pionera. T'ho dic perquè pujar ous a mà... terrorífic.
Crec que tenia com una espècie de bicicleta, l'heu vist mai?
Sí,
que és aquest, com una roda...
Com aquest estri que té com a dues peces que es remenen concèntricament.
Que sembla com a de circ, no? Sembla una bicicleta de circ, que no hi pot colcar ningú, però que té aquella roda, no? I se mou...
I ho fèiem això?
Jo vull imaginar amb dues forquetes, perquè jo l'he vist amb dues forquetes.
Una varilla, no sé com
no
se diu.
No en tenien, de varilla, no? Això és molt modern.
No, però dic manual... No,
sí, ja ho sé què vols dir, com la varilla manual.
Sí.
No em crec, jo crec que eren dues o tres forquetes agafades així i vinga.
I vinga.
Bé, la qüestió, el primer que hem de fer és, per donar aquesta confiança a la gent Z, és confiar. Això és el primer ingredient. I després, hem d'equipar la cuina amb guants, que siguin fàcils de manejar, perquè després te venen un guants que tornes més torpe, fins i tot, no? Perquè no tens mobilitat, no tens sensibilitat...
És a dir, recomanes que duguin guants.
Jo sí. I, de fet, guants o agafar un pedaç de cotó i el doblegau i li feis una puntada perquè quedin com a rectangles perfectes que no se puguin desordenar, perquè, clar, un pedaç només amb una capa no és prou per no cremar-se amb segons quines olles o pelles. Llavors ja li deixes d'una manera com a... En lloc de dir-li, pensa doblegar el pedaç quan t'hagis de treure la olla del foc, ja el trobarà així. I el agafarà i el tindrà. Després també han de comprar una olla, o fer-nos d'una olla, o anar allà on sigui, aconseguir una olla que sigui alta i que hi càpiga o un colador llarg, o han de tenir un colador com si fos un salobre, perquè, segons a on, podríem evitar haver de fer aquell moviment del fogó en el fregadero colar la pasta. En els restaurants, moltes vegades, quan no són pastes farcides, o sigui, perquè tampoc no bulliràs una pasta farcida de peix amb una de carn, amb una de verdures i això, però pots tenir una olla per cada ingredient o per cada tipus, normalment tenen una olla d'aigua bullint sempre. I quan demanen una de pasta, anem a dir macarrons, espagueti, el que sigui, ho fiquen dins una espècie de que cito de trivial, però amb bonança i forats. Mm. Llavors, això ho introdueixen dins un colador, però que té forma de triangle, mm-hmm. i caben, me vaig inventar, quatre coladors, pots bullir quatre reaccions a dins mateix un mateix temps. Colador, mm-hmm. que estan totes compartimentades, no? S'entén, llavors...
I poses el temps per cada una.
Perquè tu pots aixecar mm-hmm. en el moment que vols cada una, no? Llavors és un clac-clac. I això, vulguis que no, és una tonteria, però facilita molt a la persona Z, perquè, clar, té l'aigua, sí. que ja la pot tenir damunt el fogó. I amb un colador les pot... com si anés a la platja
sí,
a agafar...
Sí, pescar.
I això ja directament dins
clar,
un bol...
I t'estalvies el moment aquell d'aigua que bull, que n'hi pot haver per tot.
Exacte. Després, a tothom li fa molta de por el descontacte de la carn, peix, a la pella sí, o de soli. Sí, llavors, unes pinces molt llargues i lleugeres que puguis fer feina en els braços ben estirats. Uh-huh. Sí, llavors, això te dona... una certa confiança de que no te cremaràs. Eh?
D'acord.
Una camia que tu la deixes allà com si fos a modo de ventall, que a lo millor quan tu hi ets no se la posaran. Però quan tu no hi ets, volen que les coses funcionin. La gent Z vol que les coses surtin bé perquè volen quedar més temps tots sols. Llavors, aquella camia de cotó, que ja està un poc rostida, però que té màniga llarga de cotó, màniga llarga, és igual que t'has de dur sabates. Quan cuines, has de dur sabates.
Ja.
Hi ha gent que no en du. Idò, adolescents, zetes, per favor, màniga llarga...
I sabates.
I sabates. I després jo recomano que hi hagi fotografies. Has vist una revista, arrabasses aquella pàgina i la penges a la gelera com una idea. Per exemple, idea amanida quatre llaunes. És lletuga, que n'hi ha, en pots comprar ja de netes envasades, o rentar una lletuga no cal tampoc tenir cap...
no, experiència vull dir, no. culinària molt grossa.
Jo t'he de dir que ara triant si hi ha, costa sa vida, perquè hi ha tantes bosses...
Sí. N'hi ha moltes.
Que només que miris, se que du radicchio, se que du ruca, se que du canonja... Dius, per favor,
quina?
Jo només volia una bossa, i ja està.
Idò, se que hi hagi dins la gelera, no? Uh-huh. Aquesta lletuga, si han de fer una amanida, quatre llaunes, idò, hi ha d'haver quatre llaunes dins el rebost, se de tonyina... ara m'he quedat en blanc, i les tenc, menys mal que les tenc aquí apuntades, perquè si no... I la vaig fer ahir vespre per sopar, perquè jo, moltes vegades, abans de venir aquí,
sí.
ho faig, hi havia...
Ho has fet?
Ho he fet, ahir vespre mateix. hi havia espàrecs, hi havia, Margalida, ajuda'm...
Olives...
Blat.
Molt bé, blat de moro o maïs.
I opcional, ou bullit.
Ou bullit, que això ja no seria la quarta llauna, no?
No, seria la quarta
això
bullit.
És un ou, però vull dir...
Bé, bullit, hi ha gent que ho posa a dins l'air fryer i sabeu que se fa, i hi ha gent que ho posa...
Sense?
Sí.
No he investigat gens
sabeu
aquest aparell.
Sabeu que se fa. I sí que has de posar un poc d'aigua baix, però se fa tot sol. I també hi ha gent que fa ous bullits dins el microones.
He de reconèixer que ho vaig estar mirant ahir vespre, però vaig dir, posar un ou a bullir,
sí.
10 minuts, que ho han dit moltes vegades aquí a Gastronomia Arsiana, que són 10 minuts quan comença a bullir l'aigua, jo tampoc no he vist...
No pot ser tan difícil, no.
No, i si no, em pot comprar de fet.
Per si la gent no hi era, hem de posar sou en l'aigua freda o quan l'aigua comença a bullir hem de tirar sou?
Antigament, els ous podrien estar, de fet, en el supermercat, tu els compres fora de la gelera. Mm. Però quan t'arribes a casa, te recomanen refrigerar els ous. El problema de ficar un ou de gelera dins aigua bullint és que s'esqueixarà per una qüestió de control de temperatura. Llavors és quan de vegades fan aquell fil que comencen a bullir
sí.
i surten com a bolls blancs. Ara bé, si estan atemperats i els poses a bullir d'aigua a temperatura ambient i en el moment que arranca a bullir comences a comptar, està bé. Si tu tens aigua bullint i tira't sou directament de la gelera, el màxim que pot passar és que s'esqueixi un poc. Sortirà, però no te sortirà un ou de concurs.
Ja no és el mateix.
Eh?
Jo és que només menys ous de concurs.
D'acord. És vera?
Com a frase?
Sí.
És que crec que me faré una camiseta.
Jo només menys
ous de concurs.
Bé, m'està.
Per tant, tenim menuseta aquesta amanida que du... Lletuga.
Quatre llaunes.
Una llauna de tonyina. Una llauna d'aquest de blat de moro que
sí.
és groc.
Sí,
que vol
absolutament.
Espàrrecs, que ja venen bullits, que només els has de llevar d'espot.
i ja està.
I ja està, llevas aigua, això és important.
Sí.
I olives.
I olives.
I ou bullit.
Opcional, la tindries, perquè ja tindria la proteïna que seria la tonyina.
És equilibrat.
És equilibrat, és fresc, és cruixent, és saludable, vull dir, si sí. Un dia sopes d'amanida, és
excel·lent. Però això els agrada en adolescents?
A Can Nostre sí, a Can Nostre sí, sempre n'hi ha. I de fet, si aquí ja tenc tortitas d'aquestes per fer fajitas, ja s'ho fica tot allà de dins, sigui el que sigui, que potser un dia se ficarà una paella i no se'n donarà compte.
Ah, sí, l'amanida aquesta la posa de dins?
Ell sí.
Per endins.
A Can Nostre la fiquen aquí
està
de dins.
Bé.
De fet, una altra opció, que també la duc aquí apuntada, és fer aquí, apuntada aquí a bolígraf, perquè ho he ampliat abans, és fer una pizza a damunt d'aquestes tortites.
Sí.
A la paella, no cal encendre el forn. Posa't la paella a foc, sense res, i penses de que faràs la pizza, obres el pot de tomàtica i formatge, poses, tapes, i en un minut si està fusa el formatge, ja està feta, perquè la massa està cuita, la tomàtica està cuita, el formatge se podria menjar en tots els casos així pues com... Així, sí. Així. I que després també de gust ficar un tros de pernil, un tros, una llauna, també està superbé.
Uh-huh. Però tu les deus tancar, aquestes tortites, aquestes...
Si fas pizza, no.
No la fas calzone, tu mai? Sempre es...
Jo no ho faig, en això. Clar, estem parlant de ses alternatives Z.
Arsianes.
Arsianes, vull dir, okay. jo som de ses que fa sa massa de pizza, ja. Jo reivindico, vull dir, ses masses fetes a casa, entren ja. Que no ho són, això és Z. Estem en un moment Z i de vegades s'ha de tenir una mica de cintura perquè si no seria un drama. I, egoístament parlant, hi ha dies que me convé que hi hagi una Z... un producte Z a dins... Clar, perquè és un codi que ells entenen, a mi no me'l donis, però funciona, i llavors tens, és una cosa que...
I sobretot iniciar-lo en l'hàbit de la cuina.
Aquí mateix.
Que això és el més important de tot, perquè cada vegada mos diuen que si la nova generació no cuinaran, que les cuines s'eliminaran de les cases, que ja ho compren tot cuinat. Clar, tot això fa un poquet de por, per tant, aquest hàbit és important.
Donar confiança i que si després la cuina queda un pap bruta, desordenada, i no han escurat els plats, no passa res, és un dia, a poc, anar com afegint coses, no? Però que ha... Hem d'obrir ulls en aquestes... en aquests menutzetes, anar super amb ells i comentar, ei, per què no te fas això? Això podries... Si vols, deixar-me aquest pollastre bullit i després te'n fas una amanida amb aquest altre ingredient, perquè hi ha de tot. Hi ha unes virgueries en el súper ocasionals, evidentment, són ocasionals en el meu criteri. Uh-huh. Però
aquell dia que tu tens un sopar...
Ara ho has entès.
I s'infant,
ha
de fer.
Ha de seguir sopant.
Ha de menjar.
I no, li dones independència. Clar. Després, ta mateix, senyoren de ses croquetes de sa padrina i senyoren des brou de sa mamà o senyoren... Clar. Això torna. No? Llavors, és per al vera que han de poder tenir el seu espai també com a de gastronòmic i arsià, que això sí que és arsià, no? Jo l'altre dia vaig fer un bocata en tres llaunes, també, aquí, així, flum. No ho contaré, això.
No?
És... No m'atrevesc. No m'atrevesc.
La teva reputació s'aniria per davant. No serà per tanta.
Bueno.
Però bé, molt bon menú per la generació Z. El podeu apuntar tots a la gelera?
Sí. I molt d'ànims en aquestes mares, pares o persones que acompanyaven els adolescents en Z que espavilin.
Sí, que cuinin.
Que espavilin.
Que també, sí.
Sí.
I ja tenim eines i idees per fer-ho.
Exacte.
Moltes gràcies.
Una besada.
Fins la setmana que ve. Posam un pot de música per acabar el programa.
El Guateque Musical.
música per acabar aquest programa. Avui dedicada a un compositor nord-americà, en Bart Bacharach. Com així, Xisco?
Perquè tal dia com ahir va néixer en Bart Bacharach a Kansas City. Ell és un dels grans compositors de pop del segle XX i va revolucionar l'arranjament pop precisament amb melodies sofisticades i una gran influència en diverses generacions, en temes com amb el qual encetenem aquest guateque, I Say a Little Prayer, que va popularitzar la gran Aretha Franklin.
Raindrops Keep Falling on My Head de B.J. Thomas és una cançó nascuda per la pel·lícula Butch Cassidy and the Sundance Kid i guanyadora de l'Oscar a millor cançó original l'any 1970, un dels himnes eterns de Bacharach. Raindrops are falling on my head and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun.
The Arthur's Dream, Best That You Can Do, de Christopher Cross, és el tema central de la pel·lícula Arthur i va donar a Bacharach un altre Oscar. Christopher Cross la va convertir en número 1 als Estats Units, un clàssic que sona així.
The Carpenters varen transformar They Long To Be Close To You de Bacharach i Hal David en un clàssic absolut del pop melòdic dels anys 70. Que soni! Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you.
En el tant capítol Dion Warwick, amb ella Bacharach va definir un so sofisticat i elegant i Welcome By és una de les grans joies d'aquesta aliança irrepetible. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by.
Don't Make Me Over és el primer gran èxit de Dionne Warwick, escrit per Bacharach i Hal David el 1962. Aquí ja hi havia tot el seu univers musical. Don't make me over. Don't make
A finals dels 70, Bacharach tornava a triomfar en Dionne Warwick gràcies a I'll Never Love This Way Again, balada intensa i elegant que molts han ballat més d'una vegada.
What the World Needs Now is Love, popularitzada per Jackie DeShannon, és una de les composicions més emblemàtiques de Bacharach i Hal David. Un missatge de pau i esperança que continua plenament vigent. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains. I d'ací, un bon repertori amb Bart Bacharach avui, repassant tots aquests temassos.
Un gran guateque, eh?
Ah,
que sí?
Un gran desconegut, que gràcies a aquest guateque hem pogut repassar.
I tant. Es porta un piset de Nova York, eh?
Totalment. Sí. Tant. Allà, amb un cosmopolita.
Allà sí. Som, però tornant demà, Xisco, Celestí, Miquel, i que eren anar més al control tècnic.
Fins demà. Gràcies. It's the only thing.